Des d'Olèrdola, la ràdio del Penedès. Canal 20, 107.0 FM.
Bon dia, comencem aquest dilluns 4 d'octubre de 2021 al Penedès en xarxa. Tot i que fa uns quants dies que vam estrenar la tardor, aquest dilluns realment tenim ambient total de tardor, eh? Avui sí que es nota aquesta tardor meteorològica amb la baixada de temperatures, el vent i la pluja que cau des d'aquesta passada nit al litoral i al prelitoral. No us espanteu pas si no us agrada o encara no esteu preparats per aquest temps, perquè la setmana millora. Avui és el dia més intens, meteorològicament parlant, d'aquesta primera setmana d'octubre plena. Entomem aquestes 3 hores de ràdio des d'ara i fins les 12, des de Canal 20, Ràdio Sant Sadurní, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca, al Penedès en xarxa, el magazín matinal en clau alt i baix Penedès. Un magazín que començarà d'aquí a uns minuts, ja, després d'aquest sumari amb la roda d'actualitat, on emissora a emissora us expliquem com es presenta aquesta primera setmana d'octubre, quines cites hi haurà amb l'actualitat econòmica, cultural, social, què hi passarà en definitiva als nostres municipis. Així arribarem a 9:15, el primer flash d'aquest matí en 5 minuts, l'actualitat penedesenca. I com que és dilluns, amb paraigües o sense, plogui o faci sol, esports. Amb els resultats d'aquest cap de setmana d'hoquei, de futbol, de bàsquet i l'entrevista. Avui Tito Guada conversa amb una pionera del futbol femení, la Lolita Ortiz. Obrirem la segona hora a les 10 amb l'actualitat que avui destinem a presentar el Dia Sapiens, que enguany tindrà lloc a Olèrdola el dissabte 16 d'octubre. Podrem conversar amb la directora de la revista Sapiens, la Clàudia Pujol, i l'alcalde d'Olèrdola, Lucas Ramírez, sobre aquesta activitat. A 10:45 ens tornem a posar al dia amb l'actualitat penedesenca i a continuació saludem el nostre jardiner, el Ton Vilarrúbies, avui per parlar de tanques vegetals o bardisses. Ens porta les últimes novetats. A les 11, feinejant amb filosofia, aquest petit parèntesi quinzenal que ens proposa el professor de filosofia Pere Martí per destinar aquests minuts a l'anàlisi, a la reflexió, a les preguntes. Avui, acompanyat d'en Jaume Claramunt, per parlar de la jornada sobre l'emergència lingüística que se celebren a Vilafranca en el marc de la tercera setmana de la República. Tot xerrant amb ells, arribarem a 11:15, tercera i última cita amb l'actualitat penedesenca, amb el flash de 11:15. I per acabar aquest dilluns plujós, la nostra coach i psicòloga Montserrat Ferraro, amb el Com ser tu, avui ens planteja com arribar a acords, sobretot quan hi ha pocs punts en comú. Hi ha una eina molt potent que recomana, que és la mediació. A banda d'aquests tres flaixos de 10:15, d'11 i de 12, amb l'actualitat exclusivament penedesenca, amb els butlletins horaris acabem d'estar al cas de tot allò que passa. Per exemple, avui hi ha un parell de focus destacats a la Renfe amb aquesta vaga de maquinistes que continua amb incompliments i, per tant, ocasionant molts mals de caps als usuaris del tren. I a Sàsser, a les hores en punt, amb els butlletins de les 10, de les 11 i les 12, anem sabent com transcorre aquest dilluns. Som-hi, doncs, així anirà la cosa. Posem fil a l'agulla. Ens acompanyeu?
Penedès en xarxa. De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.
Per començar amb bon peu, aquest matí plujós i plenament de tardor, roda d'actualitat, un repàs al que donarà de si aquesta setmana a l'Alt i al Baix Penedès. Una roda que comença a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez. Molt bona setmana.
Molt bon dia i molt bona setmana. Doncs sí, comencem aquesta roda d'actualitat i ho fem en la vessant nord-est de l'Alt Penedès, començant demà mateix a Sant Sadurní, on a les 7 de la tarda es farà el lliurament de premis de novel·la curta Celler de Lletres. A més, també donarà inici al cicle de biblioteques Amdeo i hi haurà la inauguració de l'exposició al Club del Bodegó d'Alfons Fàbregas. Tot això al Centre Cultural de Sant Sadurní, com dèiem, demà a partir de les 7 de la tarda. Una hora més tard, a les 8, a Sant Pere de Riudebitlles, tindrem el Pantalla Vinceum amb la presentació dels vídeos realitzats en motiu del Fem Dansa Riudebitlles. Les entrades són gratuïtes i es poden adquirir a través de www.entrades.vinceum.cat. Seguim dijous i tornem a Sant Sadurní perquè el Centre Vilarnau acollirà a partir de les 6 de la tarda un taller de rap adreçat a adolescents i joves d'entre 12 i 16 anys. És una activitat també gratuïta, això sí, amb inscripció prèvia a través de www.sansadurní.cat. Anem a dissabte, però no ens movem encara de Sant Sadurní perquè a les 12 del migdia hi haurà la presentació de la novel·la Les cares de la fortuna, de Daniel Harris. Això serà al Centre Cultural i també amb inscripció prèvia a www.sansadurní.cat. També aquest cap de setmana de celebració de les Jornades Europees del Patrimoni, que de fet al Penedès s'hi reflexionaran amb molt de pes. Per exemple, dissabte a 2:15 del matí hi haurà visita al Castell de Subirats i també passejada guiada pel jaciment paleontològic dels Casots, on es podrà visitar els entorns de la zona i veure també aquestes rèpliques de material recuperat a les excavacions. Per més informació i reserves, podeu contactar amb l'Oficina de Turisme de l'Ajuntament de Subirats a través del correu electrònic info@turismesubirats.cat. A Gelida també se celebrarà el dissabte les Jornades Europees del Patrimoni, en aquest cas amb Claret Cello Duo, a partir de les 7 de la tarda a la Capella del Santíssim. Una activitat gratuïta, això sí, amb inscripció prèvia a través de www.gelida.cat. Canvi de terç, perquè a partir de les 6 de la tarda a Mediona tindrem tast de cerveses artesanes de les contrabandistes de les cooperatives Subversiva, Júpiter, Cap Formanguer, L'Ovilot, La Bordeta, Cervesa Cornèlia i també la presentació dels seus projectes. Això serà a partir de les 6 de la tarda al Conlavi de Sant Joan de Mediona i això sí també amb reserva prèvia. Seguim dissabte amb teatre a Sant Quintí de Mediona amb l'obra Mort a les Cunetes, que es representarà a partir de les 10 de la nit a la Sala Polivalent del Jardí i amb entrades a 5 euros. Anem a diumenge, però no ens movem de Sant Quintí perquè el municipi celebrarà les Jornades Europees del Patrimoni amb una ruta del patrimoni a partir de 11:45 i sortint des de la plaça de l'Església. A Gelida, diumenge, passejades temàtiques amb ruta geològica al Bosc dels Fòssils a partir de 9:45 del matí amb el punt de trobada a l'estació de Renfe i encara a Gelida, però ja a partir de les 7 de la tarda, teatre amb l'obra El primer petó i emmarcada en la Mostra Nacional Itinera de Grups Amateurs de Teatre de Catalunya, una obra amb taquilla inversa que es durà a terme a partir de les 7 de la tarda al Saló d'Espectacles de l'UCG de Gelida. A Mediona, a les 12 del migdia, inauguració de l'obra de la mostra Les barraques de vinya a la sala d'exposicions. I a la mateixa hora, al Teatre Casal Medionenc, tindrem la presentació del disc Impossibles, del grup Tanyer. A partir de les 6 de la tarda, també diumenge, Festival Cordes amb Història a l'Església de Sant Joan de Conilles, de Mediona, i també a Santa Fe. Diumenge tindrem el 20è concert de la Diada de Santa Fe a l'Església de Santa Fe amb Anna Nicolás i Jaime González a partir de les 7 de la tarda. I acabarem destacant que del 8 al 12 d'octubre, Olesa de Bonesvalls celebrarà la seva festa major, concretament la del barri Hospital. Tota la informació la trobareu a www.olesadebonesvalls.cat.
Seguim descobrint dia a dia com serà aquesta setmana. Anem ara a Canal 20. Raimon de Cara, molt bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Comencem aquesta roda d'actualitat en aquesta part de l'Alt Penedès per Olèrdola. I ho fem en clau política per destacar que aquest mateix dilluns a 8:15 del vespre hi ha Junta de Govern Local convocada que preveu aprovar l'adjudicació del contracte de les obres de construcció del passeig que ha d'unir, el passeig de vianants que ha d'unir la seu del Sindicat Agrícola fins al cementiri. I dissabte, dins de les Jornades Europees del Patrimoni, hi ha molta activitat aquest cap de setmana a motiu d'aquestes jornades, a Olèrdola s'organitza una visita guiada gratuïta per barraques de pedra seca del municipi. La sortida s'ha fixat a 10:45 del matí des de la pista poliesportiva de Can Trabal. Aquest és un cap de setmana de festes majors. A Sant Miquel d'Olèrdola es viu la festa major a partir del divendres. Hi ha el pregó de Meritxell Arenas, focs artificials el divendres, dissabte moltes coses com un torneig de tenis taula, futbol bombolla, màgia amb el Mac Lini, la tabalada del vespre, la portada del Sant o el concert de gospel i per diumenge l'entrada del Sant, al migdia taller de decoració de cupcakes, els monòlegs a la tarda a càrrec de David Sass a 6:15 o bé a 8:15 del vespre el darrer dels actes del diumenge el concert a càrrec de Los Humphries. Ampliarem la informació durant el dijous en l'apartat de l'agenda. Dimecres, hora del conte, a la Remis a 6:15 de la tarda a la Biblioteca dels Monjos a càrrec de la Berta del Poblet activat per infants a partir de 5 anys. Cal inscripció al 938186705. I amb el lema Opina, no deixem Santa Margarida i els Monjos perquè l'Ajuntament d'aquest municipi convida en aquests moments a l'escolta de la ciutadania per l'elaboració del Pla Local d'Habitatge. S'han convocat trobades obertes a la ciutadania que es duran a terme aquest dimecres a 6:45 de la tarda al Molí del Foix i dijous a la mateixa hora, en aquest cas a l'espai Antistiana de la Ràpita. I Santa Margarida dels Monjos commemora durant aquests dies, el mes d'octubre, el 50è aniversari de la creació de l'himne de les Nacions Unides, de Pau Casals, amb una programació que comença amb l'exposició Pau, 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 la lluita pacífica d'un artista per la pau. La mostra es podrà visitar a la Casa de Cultura Mascatarro des d'aquesta setmana, a partir del dijous fins al dia 28 d'octubre, i es presentarà en un acte especial aquest dijous a les 7 de la tarda amb la participació de Sinoca i Josep Porta. Divendres es programa l'activitat Tangra amb el carrer a 5:15 de la tarda al parc de Calistènia dels Monjos. És una activitat gratuïta adreçada al jovent a partir de primer d'ESO, i el mateix divendres, ben a prop, a l'aula cultural a les 5, a la sala d'actes del casal de la gent gran dels Monjos, hi haurà la xerrada Revolució Industrial i invents que canviaran la història, càrrec del professor d'història Marc Jovani. Dissabte i diumenge, també a Santa Margarida dels Monjos, jornades europees del patrimoni, de 10 a 2, la possibilitat de visitar portes obertes al Siarga, i dissabte es programa la jornada Ets cosidora o modista? Teixim xarxa a partir de les 10 fins a les 12 a Calantic, al carrer Berenguer, jornada per acostar persones cosidores de la comarca per poder establir un contacte i cercar el treball en xarxa. Són places limitades, i més informació per aquesta activitat als Monjos al telèfon 938982017. I diumenge a les 11, també a les 12, la possibilitat de fer una visita guiada gratuïta al castell de Penyafort. Imprescindible la inscripció, en aquest cas el telèfon és el 669287539. I també es podrà fer l'itinerari diumenge les dones durant la Segona República i la Guerra Civil a Santa Margarida i els Monjos de 10 a 12 i de 12 a dues. Són rutes guiades amb inscripcions que caldrà fer fins divendres, en aquest cas el 669287539. I aquest cap de setmana també és festa major a Cal Rubió. Divendres, traca d'inici de festa, a les 8 pregó a càrrec de Martí Tarrida. Dissabte hi haurà xocolatada pel matí a les 10, assaig públic de la canalla de la Colla Jove dels Castellers de Sitges, acte seguit. A les 12, espectacle d'animació infantil amb la bicicleta, de 4 a 7, jornada esportiva, a 7:45, Rubió Foc, i a les 10, concert jove amb els grups Tiramisú i Milky Lions. Això el dissabte, i per diumenge a 9:15, bicicletada, a 12:15, concert vermut de gralles a càrrec del grup Canyador, i a les 7, havaneres amb el grup Ultramar. I per dissabte hi ha una activitat també destacada, la segona edició de la mostra Tasta la Granada, de 12 a 3, i per la tarda a partir de les 7 i fins a les 10 de la nit es podran degustar plats i productes d'establiments i restaurants del poble i maridar-los amb vins i caves dels cellers del municipi. Això serà davant del centre cívic. I el mateix dissabte a les 11 del matí se celebrarà la quarta edició de la cronoescalada Santa Fe la Granada. També dissabte es programen amb aquesta proposta acabem dues sessions per poder fer una visita guiada a l'església de Sant Valentí de les Cabanyes, a les 11 i a les 12. I també, com a darrer activitat, darrera previsió d'aquesta setmana, una activitat solidària, un concert contra el càncer a Sant Martí Sarroca en format presencial amb control d'aforament diumenge a les 12 del migdia sota els arbres del Parc de la Petanca amb el duo Noelia i Quim, organitzat per la Junta Local de l'ASC Catalunya contra el Càncer. L'entrada solidària és de 5 euros i es destinarà íntegrament als projectes d'aquesta entitat solidària.
Tot seguit presentem la setmana al Baix Penedès. Des de Domenys Ràdio ens ho explica la Lourdes Meronyó. Molt bon dia.
Molt bon dia, bona setmana, Sílvia. Comencem, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys, ja que a partir d'avui ja es poden inscriure al curs gratuït de vetllador, monitor de menjador i transport escolar, que és per a joves d'entre 18 i 29 anys inscrits a la garantia juvenil. Aquest curs començarà el dia 2 de novembre, al Montmell, i les inscripcions s'han de fer al PIC de Sant Jaume dels Domenys o a través del correu electrònic cultura.stj@santjaumedelsdomenys.cat. Aquesta setmana també comencen les inscripcions a la catequesi 2021-2022. I també una altra per a joves és la xerrada sobre tècniques d'estudi, que tindrà lloc aquest dijous, dia 7 d'octubre, a les 5 de la tarda, i que cal inscriure's perquè es farà de forma telemàtica. Festa Major, també en tenim aquí a Sant Jaume dels Domenys, concretament a GG. Començarà divendres i s'estendrà fins al dimarts, dia 12 d'octubre, i ja ho farem més àmpliament. Anem a Llorenç del Penedès, i és que aquest dimecres a les 7 de la tarda a la cooperativa a la sala del Centenari hi haurà convocatòria de les dones de la cooperativa per tal de conèixer propostes i expectatives, intercanviar opinions, desvetllar idees i dur a terme nous projectes. El divendres, a les 9:45 del matí, a la cooperativa, a la sala del Vall, compresia Roser Guas, Bea, un cicle de poesia amb 5 autores en vinculació al poble de Llorenç. Dissabte, a les 12 del matí, Rambla Marinada, davant del consultori, inauguració de l'escultura Els Donants de Sang. Continuem i anem a diumenge a les 9 del matí al davant de la cooperativa. Jornades Europees de Patrimoni faran una caminada i visita cultural a Santa Oliva, una activitat que és totalment gratuïta. A les 7 de la tarda de la cooperativa, a la sala de ball, el concert de diumenge amb el duet Alma, i a les 7 de la tarda al centre, mostra itinerat de teatre amb Bojos per la Pasta, càrrec de l'inestable caretana de teatre de Puigcerdà. Anem a la Bisbal del Penedès, i és que aquest dissabte, dia 9 d'octubre, a les 7 de la tarda, hi haurà conferència als símbols secrets de Gaudí, a càrrec de la historiadora de l'art Anna Pou Ben Bossaix. Anem i al Vendrell, i és que aquest dimecres, exposició homenatge a Jordi Valls, dels artistes Joan Tuset, Mari Carmà Rovira, Joan Descalci, Maria Teresa Baltasar. Dimecres, exposició antològica de la Bienal de Ceràmica del Vendrell. Dimecres, també El poder de la música, David Bueno conversa amb Gemma Ventura. I dissabte, club de lectura de la sala de lectura de Coma-ruga Invisible. Acabem amb Cunit, amb una xerrada informativa per a la gent gran a càrrec del farmacèutic de Cunit, David Rovira, que tindrà lloc aquest dimecres de 2:15 a 7:15 a la Casa Municipal de la Gent Gran.
I acabarem a Ràdio Vilafranca explicant com es presenta aquesta setmana a la capital de l'Alt Penedès. Josep Maria Soler, molt bon dia.
Hola, bon dia, Sílvia. Doncs de moment amb pluja es presenta, i la pluja ens fa tenir algun interrogant. Esperem que no. Sembla que a partir de les 10 desapareix la pluja, i avui està previst justament que comencin les obres de continuació de l'itinerari de Vilafranca a les Cabanyes, i esperem doncs que aquesta presència d'aigua no impedeixi l'inici d'aquestes obres. És un nou tram que tindrà 670 metres de llarg per 2 metres d'ample i que donarà continuïtat al que ja es va executar l'any 2017, que uneix de moment el nucli de Vilafranca amb el camí d'accés a la muntanya de Sant Jaume. Està a mig camí, podríem dir, de les Cabanyes, i per tant es completarà tot el camí fins a arribar a les Cabanyes, un camí peatonal i també de bicicletes, que permetrà aquest anar i venir dels dos municipis sense necessitat d'un vehicle a rodes. Durant les obres, amb una durada prevista de 5 mesos, s'implantarà una barrera de contenció mixta de fusta i acer entre la calçada i l'itinerari per segregar fluxes, i també s'implantaran balisses lluminoses tipus LED per marcar l'itinerari. D'altra banda, hem de dir-vos que déu-n'hi-do l'activitat que tenim prevista per aquesta setmana. Us intentarem resumir-la breument. Per exemple, avui mateix, d'aquí una estona, a les 11, està previst que es presentin els actes d'una nova edició del Big Draw a Vilafranca. El Big Draw és el festival de dibuix que tindrà lloc el dissabte, dia 16 d'octubre, i avui ens donaran els detalls de la celebració a Vilafranca del Penedès mitjançant una roda de premsa. També avui, amb una altra roda de premsa, ens explicaran una altra de les activitats que es recupera després d'aquest període de pandèmia. En aquest cas, en la vessant esportiva, ens donaran detalls aquesta tarda, amb una convocatòria als mitjans de comunicació, de la mitja marató de l'Espirall, en aquest cas Espirall Vilafranca, aquesta prova històrica, i que se celebrarà el diumenge 21 de novembre. Serà la 42a edició de la mitja de l'Espirall. Demà dimarts hi ha una convocatòria adreçada especialment als aspectes de promoció econòmica. En aquest cas es tracta, dins del cicle de conferències que es fa a Vilafranca del Penedès amb el títol de Desenvolupa't, de la conferència titulada Innovant el dia a dia, a càrrec d'Alfons Cornellà, fundador d'Infomania i de l'Institut of Next. Aquesta conferència té lloc a l'edifici de l'Enològica de Vilafranca del Penedès demà a 9:45. I parlant de promoció d'activitat econòmica a Vilafranca, també demà a la tarda, concretament, ens presentaran una nova fira a Vilafranca del Penedès amb un nom també curiós, la Fira L'Invisible. Seran el regidor de promoció econòmica, Joan Manuel Montfort, i el regidor de joventut, Miquel Medialdea, que presentaran doncs aquest Invisible, una fira d'allò que no has vist mai, resultat del projecte del Mercat Jove, i que tindrà lloc el dia 23 d'octubre a Vilafranca del Penedès. Parlem de més activitats o de més presentacions també, anuncis de recuperació d'activitat a Vilafranca després d'aquest període de Covid. Per exemple, les festes de Sant Raimon, que també tindran activitat el proper mes de gener i que ja demà ens explicaran, ens donaran detalls d'un concert que anuncien multitudinari per les festes de Sant Raimon i que fins aquí podem llegir. És a dir, que de moment no ens han donat més detalls, demà ens explicaran exactament de qui o de què es tracta. Hem de comentar-vos també, per cert, que a partir d'avui es posa en funcionament a Vilafranca un punt d'informació de l'Associació pel Dret a Morir Dignament. El punt es troba a la sala 2 de l'Escorxador i ho farà tots els dilluns no festius. L'horari d'atenció de 6:15 de la tarda a 7:15 del vespre, i si tenen consultes es dona suport per redactar el document de voluntats anticipades o hi ha espai també de conversa de temes referents al final de la vida. Per tant, a partir d'avui mateix obre portes aquest espai a l'Escorxador de Vilafranca. També continuem a Vilafranca del Penedès amb aquestes jornades sobre l'emergència lingüística que ja es van iniciar aquest dissabte passat, Repensem-nos, i unes jornades que continuaran aquesta setmana. En concret, demà dimarts, a 8:15 del vespre, al Fòrum Verger Balaguer, hi ha una taula rodona titulada I ara què? Es pot apedaçar això? Amb participació d'Enric Gomà, Rodolf Ortega i Francesc Xavier Vila, una taula que modera Pau Vidal. Serà la segona de les tres conferències previstes. La última tindrà lloc aquest proper dissabte, també amb el títol d'Un estat sense llengua, el català és una lluita compartida, en aquest cas amb Isidor Marí, Josep Morgades, Eva Pons i Lluís d'Izaguirre, amb la moderació de la taula per part de la periodista Cati Morell. Demà, per cert, ens explicaran també, des de la taula de la salut mental de l'Alt Penedès, els actes que han previst aquesta setmana a motiu del Dia Mundial de la Salut Mental, que té lloc aquest 10 d'octubre, concretament. Hi ha diferents activitats, ens donaran detalls demà, però també us podem avançar, per exemple, que aquest proper 7 d'octubre, a les 7 de la tarda, hi haurà un webinar amb el títol d'Aprenentatges de la pandèmia des de la perspectiva de la salut mental. I el dia 8 d'octubre es lliuraran els premis del segon concurs literari de les paraules Parlen de tu. I per acabar amb activitat cultural aquests propers dies, dir-vos que a partir de divendres i fins al dia 12 d'octubre a Vilafranca tindrà lloc la quarta edició del Festival Escena Penedès, un festival que organitzen conjuntament des de fa 4 anys el Casal, la Societat La Principal i el grup de teatre amateur de l'Alt Penedès, Gatap. Hi haurà diferents obres de teatre, començaran, com dèiem, aquest divendres a càrrec del grup Magret, companyia teatral de Vilafranca, amb l'obra de David Eads, La deessa de les pells.
Ara sí, ja sabem com tenim la setmana i ens plantem d'aquesta manera 9:45. Per tant, notícies en qüestió de 5 minuts. Us expliquem com està aquest dilluns.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, us oferim un repàs a l'actualitat penedesenca a les notícies del Penedès en xarxa. Desmantellen una plantació de marihuana amb capacitat per a 4.000 plantes a Mediona. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han desmantellat una plantació interior de marihuana amb capacitat per a 4.000 plantes a Mediona. Els agents han detingut un home de 29 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública i de defraudació de fluid elèctric. La producció estava destinada a l'exportació a Europa. Els agents van comissionar 125 kg de cabdells de marihuana ja preparats per a la distribució, així com làmpades, extractors i tota la infraestructura necessària per al cultiu. En el moment de la detenció es van intervenir 770 plantes, tot i que el recinte tenia capacitat per a 4.000. Segons la companyia elèctrica, els responsables de la plantació haurien defraudat 35.000 euros en llum. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions a causa dels indicis trobats durant l'escorcoll que relacionen els membres del grup criminal amb altres plantacions de marihuana. El delegat de la Generalitat al Penedès visita Sant Martí Sarroca. El passat dimarts, el nou delegat territorial de la Generalitat al Penedès, David Alquézar, acompanyat pel cap d'oficina de la delegació del govern al Penedès, Pol Pagès, va visitar Sant Martí Sarroca per conèixer de primera mà els reptes i necessitats del municipi. Va ser rebut per l'alcalde, Josep Maria Padullés, per la primera tinent d'alcalde, Sònia Jansà, i pel regidor de Governació, Xavier Bravos. Durant la trobada es van tractar temes locals com la necessitat d'elements reguladors de velocitat a l'avinguda Anselm Clavé, la reforma de l'edifici de l'escola Jaume Balmes, la reconstrucció del castell, la carretera al cementiri o el sistema de gestió de residus, però també supramunicipals com la necessitat de construir un enllaç entre la carretera de Sant Martí i les vies ràpides sense haver d'entrar per dins de Vilafranca o la creació d'un carril bici que arribi fins a Vilafranca. Jada Van Wingarden guanya el Campionat d'Espanya Júnior de Taekwondo. Amb aquesta victòria, l'esportista cunitenca s'ha classificat per al pròxim Campionat d'Europa, que se celebrarà a Sarajevo al novembre. El passat dissabte es va celebrar al Palau d'Esports de Cartagena el Campionat d'Espanya de Taekwondo 2021 en categoria júnior, i on l'alumne del Club Taekwondo Miju Kunit i membre del projecte Maiju, Jada Van Wingarden, ha vençut amb claredat el seu primer any en aquesta exigent categoria. Jada, amb tan sols 15 anys, ha pogut superar totes les seves rivals, malgrat tenir menys edat i experiència que les seves contrincants, fent valer el seu poder físic i les seves grans qualitats. La representant de la selecció catalana de taekwondo ha complert l'objectiu de guanyar aquest Campionat d'Espanya, un camí que resumeix en 4 combats estel·lars. Amb aquesta victòria s'ha classificat per al pròxim europeu, que se celebrarà a Sarajevo entre el 12 i el 15 de novembre. I acabem explicant-vos que la residència Inglada Via de Vilafranca inicia un projecte solidari a Uganda. Es tracta d'una iniciativa impulsada pel pare Sergi d'Assís a l'escola del monestir benedictí de Tororo. La directora de la residència de Vilafranca, Marga Padullés, explica que els residents han pintat unes bosses de tela per vendre-les i recaptar fons per un projecte d'alimentació. El mateix Sergi d'Assís els va enviar un missatge als residents agraint la feina que estaven fent. Tothom qui vulgui comprar aquestes bosses, si col·laboreixi en el projecte, es pot posar en contacte amb la residència Inglada Via.
Penedès en xarxa. Els esports.
Són 5 els minuts que passen de 2:15 i és moment d'abordar l'actualitat esportiva que ens acosta l'Eli Jiménez des de Ràdio Sant Sadurní. Eli, bon dia de nou.
Molt bon dia de nou. Doncs abans de repassar una miqueta els resultats del cap de setmana, anem amb l'entrevista que avui dediquem al futbol femení i que ens du el company Tito Boada de Ràdio Vilafranca. Tito, molt bon dia.
Hola, bon dia. Avui parlem d'una notícia com a mínim curiosa. Una barcelonina del Paral·lel, Lolita Ortiz, té arrels familiars a la Granada. Ortiz va ser una de les pioneres del futbol femení i, concretament, del Futbol Club Barcelona. El 28 de març es van complir 50 anys de la primera final de futbol femení a Catalunya. Barça i Espanyol es van enfrontar pel títol de la Copa Pernod, patrocinada per aquesta marca de vermut. Van jugar sobre la gespa del Camp Nou amb 30.000 espectadors. Les periques van guanyar el títol per 1-2 aquella matinal del 1971. No era el Barça, era la penya femenina barcelonista que entrenava el mític porter blaugrana Antoni Ramallets. La impulsora d'aquesta iniciativa va ser Imma Cabecerán. Escoltem a Lolita Ortiz. Fa uns dies vam poder parlar amb ella a la Granada. Ens va comentar com va sorgir aquesta idea, com es van enterar les futures jugadores de fer esport futbolístic.
Pues va sortir al diari un escrit de la Immaculada Cabecerán, que era la pionera i la que ens va fundar, que demanava noies per fer un partit, i aprofitant que el Barcelona feia el partit de Nadal, la campanya benèfica del senyor Dalmau i Vinyes ens va fer de la seva part. Ella va anar a veure amb el Montal, el Montal li va agradar, més li va dir que volia fer un equip femení del Barcelona, i ell li va dir, si em logres en una setmana 12 persones, endavant. I així va ser, i així vam començar.
Lolita Ortiz també ens parla de com van començar uns inicis realment complicats.
Doncs ja vam començar amb amistosos i el primer torneig que es va fer una mica seriós, que va ser un quadricular, que es va jugar al camp de l'Espanyol, jo vaig marcar allà el gol contra el Sant Andreu, o el Sabadell, no recordo bé, i després vam jugar al nou camp i es va guanyar l'Espanyol per 2-1. La Lliga va vindre després, perquè Educació de Cans, imagina tu, Educació Descanso ens va faradar. I a partir d'aquí ja es va fer una lligueta nacional.
Aquell debut es va fer el 25 de desembre del 1970. De fet, ara, 50 anys després, Ortiz ens parla del primer partit de futbol femení.
El primer partit vam jugar contra les Centelles i el nostre entrenador, don Antonio Ramallets. Bueno, entrenàvem al ministadi, el que era el ministadi. Que, per cert, nosaltres l'hem vist pujar, l'hem vist caure i ara no sé què faran. O sigui, aquí vam deixar nosaltres la llavor del futbol femení. Va néixer aquí, al ministadi. Després, van ser uns altres entrenadors. Vam preparar l'equip de Nadal. No ens van deixar vestir de blaugranes, que costi. No anaven sense escut. I vam lograr les mitxetes, que van dir, o es portem alguna blaugrana o no sortim.
Amb Lolita Ortiz en parlant moltes coses. També ens va comentar això, no?, que els hi va costar molt que fossin acceptades. De fet, un dels homes impulsors va ser l'expresident Agustí Montal. Però com a fet significatiu, els primers equips els hi van dir Selecció Ciutat de Barcelona, després Penya Femenina Barcelonista. Escoltem-la.
No, perquè hi havia directius que no els agradava, perquè ara, per exemple, en un art, si vinguéssim a la vila a jugar, no volien que... Aviam, els poblets que anàvem a fer bolos, això de l'Espanyol i Barça, l'Espanyol sí que els hi permetia l'escut. Que anés a l'Espanyol i Barça, vestia, i les penyes, no? Però nosaltres havien uns directius que no ens ho deixaven, i llavors vam tindre que formar la penya femenina barcelonista. I el pare del meu fill, dels dos escuts, dels dos escuts va fer el relleu de l'escut del Barça i un rombo, que era el Barcelona Atlètic. Llavors portaven penya femenina barcelonista, PFB.
Cinc dècades anteriors és molt de temps. També es va retirar, i curiosament, per una lesió del futbol.
Jo vaig jugar 10 anys. Em vaig fer fractura parcial de lligaments i menís. I un famós metge, González Adrio, pare, em va dir que com era, no vives d'esto, no t'opero.
En aquells temps, tenien que fer socis protectors, rifes i també posar-hi algun caleró de la butxaca.
L'únic que ens va donar 10.000 pessetes, perquè tinc de, ara pensant pessetes, va ser el senyor Montal. I el que ens va arreglar l'assumpte de treure l'escut de penya va ser el senyor Núñez, perquè va dir, si ho teniu molt bé, futbol femenino, Barcelona. O Barcelona, futbol femenino, que és el que ha fet el Madrid, no el que juga ara com el Real Madrid, no, el primer. Mira bé què posa Madrid, futbol femenino.
A poc a poc es van fer un forat al futbol femení tot el seu estament a Can Barça. Ara van rebre el reconeixement de l'Associació de Jugadors Veterans, que ara també és Associació de Jugadores Veteranes.
Però sí que vaig estar involucrada amb elles, claro. Claro. I llavors han tornat a fer força quan l'agrupació de jugadors, la Fonseda, el nostre directiu, som jugadors a dins de l'agrupació. Jo me'n recordo quan d'ella em deia, senyora, passi, i dic, no, com que no? Dic, jo sóc companya teva, no sóc una senyora. Sóc senyora, però jo sóc companya, per tant, Lolita, passa, o tu, home, senyora, senyora.
El futbol femení és evident que, com tot l'esport femení, ha donat un pas endavant. Així ho veu la nostra protagonista.
Fabulós, fabulós. A vegades, com van guanyar la Champions, l'altre dia amb l'entrevista allà a la Masia, quan vam estrenar a la Masia, sí, em van preguntar més o menys com tu, jo vaig dir, jo hauria saltat a agafar la copa. Oh, clar que sí. Perquè veus allò i penses, és tu, no jo, les meves companyes i jo. I la Immaculada, el que han fet això. Nosaltres han fet molt, elles ho han trobat a punt. Nosaltres teníem que fer rifes, carnets de soci protectors per les famílies. Quan anàvem a estranger ens feien pagar l'estància, perquè era més car, i els autocars els agafaven gran i venien familiars, entens? I, bueno, milagros de Cristo.
Amb ella també parlem del futbol d'abans, del futbol de fa 50 anys.
Jo vaig ser tercera, segons com, quarta, dos del Barça, la del Vic, sí, tercera, màxima golejadora, sí que es veien jugades maques. El que passa que hi havia aquell senyor que deia, oh, és que no parece al Juanito, no se parece al Marcial. Jo amb gent havia parlat i deia, escolta, tu com vas a veure el bàsquet? Comences, és que no s'assembla, busca tu, no s'assembla. No, vine a veure de port femení, vine a veure de port femení. I llavors diràs, ja, però juguen bé.
És complicat imaginar en aquella època que les dones, que les noies practiquessin esport. Ella, la Lolita Ortiz, li va comentar a la família.
Bueno, jo he sigut molt feliç perquè he fet el que jo he volgut. S'entén? Jo feia balonmano amb el Liceu Francès, ¿vale? I no vaig tindre cap problema. A més, era una nena molt bailet. Com dona, era dir, feia una cosa que no es fa, almenys aquí, a fora sí.
I una altra anècdota. Ja és conegut que la societat barcelonina fa tants anys estava dividida entre el Barça i l'Espanyol. El pare era de l'Espanyol, el sogre del Barça.
No, mon pare no, però el meu sogre sí. sí, que era culer, però el pare era perico. Però vaja, ell va tindre un pòstia de les fèmines al recebidor, eh? Sí, sí, no, i també estava... Ai, a més, el primer dia que va vindre el senyor Antonio, jo vaig anar a veure el pare per explicar-li. Diu, sap qui tinc d'entrenador, pare? I se'm queda així, diu, no, dic el gato de Maracanà.
Tanquem aquí, doncs, aquest reconeixement a una de les pioneres del futbol femení del Barça, del Paral·lel de Barcelona, però amb arrels familiars, a l'Alt Penedès, concretament a la Granada.
Tito, no marxis encara perquè obrim la finestra futbolística per parlar del Vilafranca. Explica'ns.
Doncs breument, només comentar que el Vilafranca va perdre el primer partit de la temporada i va ser casa davant el Figueres per 0-1. No va tenir una bona tarda el conjunt d'Ivan Moreno. Destaquem també el duel entre els primers, Olot 0, Girona 0. I també, doncs, que el conjunt del Paralada, un dels altres aspirants a la part alta, va empatar amb la Guineueta. Diumenge a les 12, a la comarca del Bages, Manresa, Vilafranca.
Moltíssimes gràcies, Tito. I seguim amb el futbol, sumant la resta de la jornada penedesenca i anarà fins a Canal 20. Armand Beneitó, molt bon dia.
Doncs comencem repassant el debut de la segona catalana, grup segon de la Fundació Leti Vilafranca i del Moja, amb derrota de l'equip vilafranquí al camp de l'Olivella per 4-2 i empat del Moja al camp dels Pins davant de l'Atlètic Prat Delta, empat a 1. L'equip del Moja, doncs, suma un punt, és cinquè la classificació, la Fundació Leti Vilafranca amb 0 punts és 14è. Els vilafranquins rebran el municipal el proper dissabte a les 6 de la tarda al Terlenca, mentre que el Moja jugarà un partit amb morbo, Aigua Dols, davant dels Sitges. Recordem que a la banqueta dels Sitges hi és la exentrenadora del Moja, Luri Sorroche. Pel que fa a la tercera catalana, comencem pel grup de l'Alt Penedès, comencem pel grup 12è. Les Cabanyes 3, Sitges B 4, Anoia 6, Bases Pereira i les Clotes 4, i els dos derbis que van acabar amb empat a Sant Pere de Riudebitlles, entre el Riudebitlles i la Múnia, empat a 1, i victòria de la Granada 2-0 davant del Torrellenc. L'equip del Riudebitlles suma 7 punts, és 5è, les Cabanyes amb 6 punts és 7è, l'equip de la Granada i el Torrellenc sumen 3 punts, desè i 11è respectivament, la Múnia 1 punt, 14è, i encara no ha puntuat el Bases Pereira i les Clotes, 15è. La propera jornada el Riudebitlles jugarà a Santa Margarida de Montbui, l'equip del Bases Pereira i les Clotes rep el Masquefa, a la Pobla del Claramunt la Granada, Anoia la Múnia i derbi entre Torrellenc i les Cabanyes. El grup del Baix Penedès, grup tercer, Calafell 3, Segur Atlètic 2, Pla de Santa Maria 0, Sant Jaume dels Domenys 7, La Riera 2, Cunit 3, Vendrell 2, Baix Atlètic 1, Llorenç 3, Constantí 3 i el Cuber 0, l'Arbós 4. Descansava l'equip del Segur. La classificació encapçalada amb 6 punts amb 4 equips del Baix Penedès, Sant Jaume dels Domenys, l'Arbós, Segur i Vendrell. També té 6 punts, Sant Salvador, Torrefort i Torredembarra. El Llorenç és 9è amb 4 punts, el Calafell amb 3 punts, 11è, el Cunit també amb 3 punts, 13è, i encara no ha puntuat el Segur Atlètic. La propera jornada, Cunit, base 2012, Pallaresos, Sant Jaume dels Domenys, Llorenç, l'Arbós, Pla Santa Maria, Torrefort, Calafell, Segur, Vendrell, i descansarà a l'equip del Segur Atlètic. Anem per la quarta catalana, grup desè. Amb aquests marcadors, Puigdalba 3, Martinenca 2, base Vilanova 2015 4, Avinyonet 1, Hortonenc 5, Sant Cugat 0, Can Cartró 5, Capellades B 1, Sant Pau d'Urdal 6, Canyelles 1, Quintinenc 3, Olivella B 2, Sant Sadurní 6, Monjos 1 i Gelida 3, Sant Pere Molanta 0. Sant Sadurní, Sant Pau d'Urdal, Gelida i Quintinenc, tots quatre equips amb 6 punts. Amb 4, Can Cartró, amb 3, Martinenca, Hortonenc, base Vilanova 2015 i Puigdalba i Sant Cugat. Amb un punt, Sant Pere Molanta i encara no han puntuat, Olivella B, Avinyonet, Capellades B, Canyelles i Monjos. La propera jornada, Sant Cugat, Monjos, Oliver i Avé, Sant Pau d'Ordal, Canyelles, Can Cartró, Sant Pere Molanta, Capellades B, Martinenca, Quintinenc, Avinyonet, Hortonenc, Sant Sadurní, Puigdalba i Gelida, base Vilanova 2015. I el grup 24L, el grup del Baix Penedès, finalment s'han retirat dos equips del Baix Penedès, finalment no han pogut fer equip, ni Santa Oliva ni Tancat. En queden dos, doncs, el Banyeres, que perdia al camp del Vilavella per 2-1, i el Segur B, que guanyava 0-2 al camp del Catllà B. El Segur B és cinquè amb 3 punts, el Banyeres setè, encara sense puntuar. El Banyeres descansarà la propera jornada i el Segur B jugarà al camp del Alcover B. I acabem amb futbol femení, la preferent femenina, el subgrup primer A, la Fundació Atlètic Vilafranca, que aconseguia el primer punt de la temporada, la tercera jornada, empat a 2, davant del Viladecans, el municipal vilafranquí. Amb aquest punt, les vilafranquines són novenes i el proper cap de setmana es desplaçaran al camp de l'AMB. Hem de dir que la setmana vinent comença la segona divisió femenina amb tres equips penedesencs. L'Avinyonet, amb quatre equips penedesencs, volem dir, l'Avinyonet i l'equip dels Sobirats del Penedès i Tancat i Vendrell del Baix Penedès. A la primera jornada, el Vendrell rep el Morell, l'Avinyonet descansarà, l'equip dels Sobirats rep el Cubelles i el Tancat el Tarraco.
Armand, repassem ara el que ens ha deixat la jornada del bàsquet.
Doncs parlem de bàsquet, repassem el cap de setmana del món de la cistella. Comencem amb la primera catalana, grup 4, on l'equip dels Monjos perdia el seu pavelló 77-86 davant el bàsquet Molins. L'equip dels Monjos suma una victòria i una derrota, és novè a la classificació i el proper cap de setmana es desplaça al camp del Morell. A la segona catalana, grup 6è, a l'equip del Casal, que perdia davant dels veterans Club Bàsquet Saia Reus 80-69. El Vendrell, que ajornava el seu partit davant el Vilanova, que el jugaran el 4 de desembre. Els vendrellencs són novens amb una victòria i cap derrota. Els casalistes desens amb 0 victòries i 2 derrotes. El Vendrell jugarà a la pista del Reus i el Casal a la pista del Salou el proper cap de setmana. Passem a la tercera catalana, grup 3è, amb victòria del Gelida 74-67 davant dels Roquetes i derrota dels Monjos B 71-78 davant el Bàsquet Piera. Tercers els gelidencs amb 2 victòries i 0 derrotes, novens els Monjos amb 0-2. L'equip dels Monjos jugarà a Abrera i el Gelida a Igualada el proper cap de setmana. Grup 9 de la tercera catalana, en aquest cas del grup del Baix Penedès. El Vendrell, que perdia 92-61, el Vendrell 2, davant del bàsquet Montblanc. Són setens amb una victòria i una derrota i el proper cap de setmana descansen. Categoria sènior a masculí, grup 3è, 64-57, victòria del Sant Sadurní davant el Sant Josep Obrer B. Primera victòria de la temporada, amb una derrota, són tercers a la classificació, i el proper cap de setmana jugaran a Badalona davant el Sant Andreu Nazaret B. A la categoria sènior A masculí, grup del Baix Penedès, el QB 35, Calafella 78, bàsquet Baix Gaià 44, bàsquet Arbó 68, i Bellvei 79, Calafell B 41. El Calafella i l'Arbós, primers i segons, amb 2 victòries i cap derrota. El Bellvei, tercer, amb una victòria i una derrota. Quart, el Calafell B, també amb una victòria i una derrota. L'equip de l'Arbós rep el Teresianes, el Calafell B, el Vilaseca, el Bellvei, l'Alcover, i el Calafell B, a l'equip del Reus, la propera jornada. El grup segon de la categoria sènior B masculí, el Gelida B, 77, Roquetes B, 81, i Òdena, 57, Casal Negre, 70. Els casalistes són segons, amb 2 victòries i cap derrota. El Gelida, 11, amb 0 victòries i 2 derrotes. El Casal rep el Club Nou Bàsquet, Esplugues, Vilanova, el proper cap de setmana, i l'equip del Gelida B jugarà davant del Castellet B. Categoria sots 25 masculina, grup 3è, l'equip del Vilafranca, del Casal Vilafranca Vermell, que guanyava 38-76 davant el Regina Carmelí. Primera victòria de la temporada, una victòria i cap derrota, 600 a la classificació. El proper cap de setmana li toca descansar l'equip vilafranquí. I per acabar el bàsquet masculí, la categoria sots 21 masculina, grup segon, amb victòria del Gelida 58-50 davant el Sant Medir. Segona victòria amb 2 partits, cap derrota, segons a la classificació, i el proper cap de setmana jugaran al Guinardó. Passem al bàsquet femení, segona catalana, grup 4, descansava aquest cap de setmana el Xamba, que de moment ha jugat un partit i l'ha perdut, i qui sí que jugava i perdia per un punt és l'equip del Vendrell, davant del Pallejà, 37-38. Les vendrellenques sumen també la primera derrota de la temporada, 0-1, igual que les vilafranquines, vuitenes i novenes, respectivament. El Vendrell jugarà a la pista del bàsquet Llor, el Xamba rep el Club Nou Bàsquet Esplugues. Categoria tercera catalana, grup tercer, Calafell femení 66, Bàsquet Arbós 44 i Castellví 21, Castellví 21, exacte, Club Bàsquet Vilaseca 70. Segones a la classificació, Castellví, amb el, volem dir perdó, el Calafell, amb dues victòries i cap derrota. Setenes, l'equip de l'Arbós, amb 0-2, i onzenes, el Castellví, amb 0-2, també. Arbós, Tarragona, Carme, Calafell i la Selva, Castellví, la propera jornada. I acabem amb la territorial sènior femení, grup primer, amb derrota del Sant Sadurní, 55-40 a la pista del bàsquet Molins. Aquí tenim també el Xamba B, que aquesta jornada no tenim el marcador. Porten de moment a l'equip vilafranquí una victòria i cap derrota, i a l'equip de Sant Sadurní 0 victòries i 2 derrotes. El Sant Sadurní rep el Vilanova i el Xamba B al Viladecans la propera jornada.
Moltíssimes gràcies, Armand, i acabarem repassant molt ràpidament els resultats de la tercera jornada de la Parlem Hockey Lliga, on hem viscut la derrota del Calafell a casa i davant el Liceo per 6 gols a 8 i un nou empat del Noia, aquesta vegada per 6 gols a 6 a Belllloc i davant el Lleida. Els propers enfrontaments, la quarta jornada de la Parlem Hockey Lliga pels equips penedesencs seran Alcobendas Calafell dissabte a partir de les 6 de la tarda i Noia Girona dissabte també a partir de 7:45 del vespre.
Gràcies, Eli. Deixem aquí els esports, fem una breu aturada i anem a buscar les notícies de les 10. Obrirem aquesta segona hora d'avui presentant el Dia Sapiens, que se celebrarà a Olèrdola.